Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 3 d'agost, una jornada en què vos expliquem que només 14 dels 67 municipis de les Balears tenen en vigor plans d'actuació locals contra incendis. Són uns instruments que s'activen en casos d'emergència, si s'ha de confinar o bé evacuar la població quan hi ha focs. El govern demana als ajuntaments que accelerin l'aprovació d'aquests plans i preveu que d'aquí a un any n'hi hagi 25 en marxa. Pedro Orfila és el cap de servei de planificació d'emergències i de protecció civil.
És obligatori no per tots els municipis. Hi ha una sèrie de municipis que ja estan identificats prèviament per percebre de la comunitat autònoma conforme en el risc que teòricament, a priori, manifesten, que han de disposar d'aquest document.
A Mallorca hi ha 31 municipis obligats a disposar d'un pla d'actuació contra incendis, entre els quals Alaró, Alcúdia, Andratx i Pollença, mentre que a Eivissa i a Menorca pràcticament tot el territori n'ha de tenir. Tot d'un ampliam els detalls en un informatiu en què hi ha altres notícies destacades. I avui tenim la mirada posada encara a la crisi migratòria de Ceuta. El govern del Marroc atribueix l'arribada de 60.000 persones aquests darrers dies a les màfies.
Rabat ha parlat per primera vegada des d'aquest episodi. Defensa ha actuat de manera immaculada durant la crisi i la relacionen amb les interpretacions que s'han fet de la sentència del Suprem sobre la regularització de migrants. Una opinió que no comparteix l'ONG Caminando Fronteras. Elena Maleno és la seva portaveu.
Resultado de 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio.
A les 8 i mitja parlarem de les repercussions polítiques a Europa de la crisi migratòria amb Joan David Gené, catedràtic de Dret Internacional Públic a la Universitat de les Illes, en un informatiu en què també destacam l'increment en el nombre de matriculacions de vehicles a les Balears.
Han augmentat un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat, una xifra per damunt de la mitjana nacional que se situa en un 6%.
I avui també parlem de la universitat que s'ha estancat com a ascensor social pels estudiants balears.
Això sí, continua sent font d'oportunitats per millorar el benestar dels nous residents illencs. Si fa 20 anys els alumnes estrangers eren un 3%, el curs passat aquest percentatge va arribar al 10%.
I en el primer dilluns del mes d'agost, vos recorden que les freqüències dels trens disminueixen més d'un 30% aquest mes d'agost.
Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts com la resta de l'any. A més, les obres de modernització dels tallers de Son Rotlán obliga a establir circulació per via única durant tot l'agost entre les estacions de Son Fuster i el polígon de Marratxí en tots dos sentits.
D'aquí uns minuts en parlarem amb el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca el mateix dia que encara ens feim ressò del crit de Joan Mas ahir cap vespre en el simulacre dels moros i cristians de Pollença.
Moros dels àngels! Assistiu-vos!
Centenars de persones van prendre els carrers del poble per seguir l'acte central de les festes de la patrona de Pollença, que ha tornat a recrear la defensa del poble davant l'atac corsari del 1550. Unes festes que han acabat sense incidents importants.
I l'Atlàntida Film Fest tanca la 16a edició amb més de 53.000 assistents i amb una gala de cloenda que va encetar Júlia Coló.
I un temps quan era madona.
Una nit presidida per la reina Letícia amb la presència de les principals autoritats de les illes i de l'equip del Ser Querido, la pel·lícula en la qual s'ha posat fi en aquesta 16a edició del festival.
Repassarem tot el que va donar de si la cloenda del festival en Sandra Martínez quan acabi aquesta segona hora d'informatiu. I en els esports parlam avui de Samu Costa i de Johan Mojica, que s'incorporen avui a la pretemporada del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El portuguès encara està pendent de que es tanqui el seu traspàs al futbol àrab i el colombià, si no arriba una bona oferta, quedarà a l'illa per jugar a segona divisió. D'altra banda, destacam que avui comença a la Badia de Palma la 44a edició de la Copa del Rei de Vela amb els entrenaments oficials.
I tancam la portada amb el temps. Avui, tranquil·litat, una jornada que tornarà a ser assolellada i calorosa. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. La situació meteorològica continua marcada per l'estabilitat. Avui gaudirem d'una nova jornada marcada pel domini del sol amb l'arribada d'alguns intervals de núvols prims i també de base alta que arribaran des de la península. La temperatura baixarà lleugerament a Mallorca i també a Menorca, concretament al nord i al ponent de cada una d'aquestes illes. Però continuarem parlant de temperatures elevades que en general giraran entre els 33 i els 38 graus. Els registres més elevats es donaran de cap a l'interior i nord-est de cada una de les illes. El vent continuarà bufant fluix de sud i sud-oest, mentre que la situació marítima destacarà per alguns redols de maror de cap al sud de Formentera i també a les costes de Llevant de Mallorca.
Són ara les 8:05 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Unes setmanes marcades pel risc extrem alt d'incendis forestals, el govern fa una crida als ajuntaments de totes les Balears perquè accelerin l'aprovació dels plans d'actuació local contra incendis, coneguts com a PAL, davant d'aquests riscos naturals. Dels 67 municipis, només estan en vigor 14 plans ara mateix. Si miram els que tenen l'obligació legal de tenir aquest pla de prevenció, actualment una vintena a Mallorca, tan sols dos consistoris l'han aprovat. En els darrers anys s'ha agilitzat el procés per tenir aquests instruments que s'activen en situacions de emergències, com l'evacuació i el confinament de la població en cas d'amenaça per foc. Menorca i Eivissa tenen pràcticament tot el territori cobert.
Emergències preveu tenir 25 plans en vigor d'aquí un any. Defensa que són un instrument que ajuda a prevenir i actuar davant dels desastres que es poden derivar d'un foc forestal. El cap del Servei de Planificació d'Emergències i Protecció Civil, Pedro Orfila, assegura que tenir un PAL vigent fa que els municipis guanyin en seguretat ciutadana davant desastres naturals perquè van més coordinats amb els recursos d'emergències de la comunitat. Que els residents coneguin el pla és fonamental per l'actuació ràpida dels mitjans antiincendis, però també els ajuntaments, en la competència de seguretat ciutadana, tenen un paper rellevant per desplegar la policia local.
L'Ajuntament disposa de les policies locals i les policies locals poden controlar els nuclis urbans, pot controlar la població, pot posar en marxa evacuacions, si és escàs, pot col·laborar des de la banda de seguretat ciutadana. I aquest és el paper que ha de tenir clar el municipi.
Amb les dades de la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural, fins a mitjan juliol de 2026 s'han declarat prop d'una cinquantena d'incendis i conats. S'han cremat unes 30 hectàrees i això contrasta amb les 4 que van calcinar el mateix període de l'any passat. Fins ara, els conats representen prop del 90%. Tomeu Llebrés és el gerent de l'Ibanat.
Com més conats hi ha, i això és un gran tant percent de conats, significa que el sistema d'extinció funciona bé, perquè has arribat en contundència i has arribat en bastanta via. És a dir, en 10 minuts te plantes amb un helicòptero damunt l'incendi.
En les darreres setmanes, els 10 conats més preocupants són els de Bunyola, Orient, Alaró, que finalment van ser intencionats. Els plans d'actuació local davant el risc d'incendi forestal són obligatoris per als municipis que determina el Pla Infoval. En total, són 31 municipis dels 67 que hi ha a les illes, és a dir, aproximadament un 46%. La majoria, a la Serra de Tramuntana, i gairebé tot el territori d'Eivissa i Menorca entren en l'obligació.
Amb molta vegetació, amb fortes pendents i en nuclis de població incerts en el paisatge forestal.
I en aquests plans, els voluntaris de Protecció Civil tenen un paper molt rellevant. Sempre estan a punt per reforçar els serveis professionals d'emergències, bombers, policies, serveis sanitaris i U2, especialment en la prevenció, el suport logístic i la resposta davant emergències. Anem en directe fins a Andratx, on el dia 26 de juliol del 2013 s'hi va declarar el que es considera el pitjor incendi forestal de la història recent de les illes. Allà hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia. Ara mateix a Sarracó, que és un llogaret, ja ho sabeu, de menys de 1.000 habitants, encara que en l'estiu hem de dir que es duplica. Com deies, aquí ja fa 13 anys s'hi va declarar el que es considera el pitjor incendi forestal. La història recent de les illes va cremar més de 2.400 hectàrees, afectant principalment Andratx, però també municipis com Estellencs i Calvià. L'incendi va durar 18 dies i es van haver d'evacuar nombrosos veïnats. Idò bé, Protecció Civil tindria un paper destacadíssim, importantíssim, claríssim si es declarés avui dia un incendi. Escoltam Toni Nicolau, que és membre i també regidor d'aquest cos.
I van per ser, especialment ara en aquest cas en l'estiu, per les urbanitzacions o forovilles o nuclis, no?, que donen més a la part interfàcia entre urbà i forestal, van fent comprovació de tots els hidrants, de tots estan operatius i funcionen així com toca. La pista forestal també, no?, que tenen un accés al qual un camió o cotxe d'emergència pogués tenir un accés sense traves.
Ja sabeu que aquest mateix estiu hem encadenat quatre onades de calor consecutives. Ara en vivim la quarta ja. Mos diuen des de Protecció Civil que estan més atents que mai. Escolta'm una altra vegada Antoni Nicolau.
Perquè, bueno, són els que coneixen el municipi, no? I són els que poden ajudar els professionals a dur a guiar-los per un camí i per un altre, qui poden saber on viu un veïnat o on viu l'altre, i sí, ajudar, bueno, totes les tasques que... com se'n comanin, tant pot ser d'informació cap a director d'extinció com actuar amb ells mateixos.
Però heu de saber que la seva tasca és completament altruista i es desenvolupa sempre sota la coordinació de les autoritats competents. De fet, reben informació i formació permanent. També vos puc contar que 54 dels 67 municipis disposen d'una agrupació local de protecció civil, mentre que 13 encara no la tenen. Per tant, aquí és ara mateix aquesta situació de tranquil·litat avui des de Sarracó d'Andratx.
Gràcies, Caterina Abany. Avui també estan pendents encara de les reaccions a la crisi migratòria a Ceuta, agreujada per l'arribada de gairebé 60.000 persones procedents del Marroc. El govern de Rabat, que parla per primera vegada des d'aquest episodi, defensa haver actuat de manera immaculada, de manera que, diuen, es va aconseguir controlar el curs dels esdeveniments, protegir vides i preservar l'ordre públic. A més, atribueixen aquesta crisi a les màfies. El portaveu del Ministeri de l'Interior, Rashid Jalif, també ho relaciona al mal ús de l'espai digital, a la difusió d'informació enganyosa i a les interpretacions que s'han fet i que diu que són errònies de la sentència del Suprem. Una interpretació que desmenteix la ONG Caminando Fronteras.
En declaracions a IB3 Ràdio, la seva portaveu, Elena Maleno, explica que està molt condicionada pels canvis geopolítics mundials.
El resultado de 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio. Antes hemos asistido a situaciones de chantaje usando a las personas migrantes en el año 2021, en el año 2015, en el año 2014.
Maleno també mostra la seva preocupació per l'augment de la xifra de víctimes mortals, que s'eleva a 72, i reclama que les institucions identifiquin totes les persones mortes i contactin amb les seves famílies. A més, critica les devolucions en calent que, assegura, s'estan duent a terme sense cap tipus de garanties.
Los compañeros de Link lograban parar una reconducción a frontera de menores, de infancia, de adolescentes y de refugiados sudaneses, pero porque los compañeros estaban allí. La situación humanitaria de las personas que han llegado, niños durmiendo en la calle, personas que no están siendo atendidas o que no tienen agua o que no tienen comida, es terrible.
Les autoritats espanyoles asseguren que la situació a Ceuta torna a poc a la normalitat, tot i que es manté encara l'operatiu especial de vigilància amb prop de 3.000 agents desplegats a la ciutat autònoma. El delegat del govern, Miguel Ángel Pérez, ha anunciat ajudes.
También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja.
També ha negat tenir coneixement previ de la convocatòria de l'intent d'entrada massiu i no descarta que es pugui repetir. Per això, ha dit, s'estudiaran mesures de prevenció i contenció.
Es tracta d'una crisi sense precedents i a mesura que passen els dies continuen arribant reaccions. Un dels darrers ha estat el papa Lleó XIV, qui ha dit que segueix la situació amb preocupació.
Pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
Però també la societat civil ha pres partit. Aquest diumenge, centenars de persones han sortit al carrer a diferents ciutats en contra de la crisi migratòria. Palma és un dels punts on hi ha hagut concentracions. 250 persones han anat davant del consolat del Marroc aquest diumenge, convocats per les organitzacions d'extrema dreta, Identitas i Núcleo Nacional, sota el lema Defensam Espanya, tots amb Ceuta i Melilla. Hi han participat diversos càrrecs de Vox a les Balears, entre ells el diputat Jorge Campos i la portaveu al Parlament del partit Manuela Cañadas. La concentració, però, no havia estat comunicada prèviament a la delegació del govern. I per cert que en Crònica Política, PP i Vox han demanat també l'ajuda de la Unió Europea per a una revisió de la política migratòria.
Avui els ambaixadors es reuniran de manera extraordinària per abordar la crisi migratòria i facilitar la coordinació entre els estats membres, i per demà està convocada una trobada dels ministres d'Interior dels 27, una petició feta tant pel president espanyol Pedro Sánchez com per 22 països socis.
I en paral·lel, aquí a les Balears continua l'arribada de persones migrants de manera irregular per via marítima. Aquest diumenge s'han interceptat dues embarcacions amb un total de 25 persones a bord.
La primera ha estat a les 8 del matí al Pilar de la Mola de Formentera i més tard la segona a Mallorca al Port d'Andratx. Amb aquestes, en el que duim d'any ja són més de 3.850 les persones que han arribat a les illes per aquesta via i han utilitzat 203 embarcacions.
Hem arribat a les 8 i quart del matí.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Les matriculacions de vehicles a les Balears han crescut un 23% en comparació amb el mateix, amb el primer semestre de l'any passat. Durant els primers 6 mesos de l'any, de gener a juny, s'han matriculat més de 17.000 vehicles. És una xifra, Toni, que està per damunt de la mitjana nacional, que se situa en un 6%.
Així és, i és que la Federació d'Associacions de Concessionaris, Facon Auto, assegura que aquesta pujada es deu a l'increment de les matriculacions de cotxes de lloguer, que han augmentat un 50%, com també les vendes a particulars, que creixen un 12%. Raúl Morales, el director de comunicació de Facon Auto, destaca les vendes de vehicles elèctrics i híbrids enfront dels de benzina i dièsel.
En Baleares, en este primer semestre, las matriculaciones que no tienen que ver con las tecnologías típicas, gasolina y diésel, están creciendo al 46%. Es decir, todas las hibridaciones, híbrido enchufable más vehículo eléctrico, crecen un 46% y suponen ya el 64% de todas las ventas. Sin embargo, la gasolina pues cae un 4,4% y el diésel se ha quedado en algo totalmente residual.
Pel que fa a l'edat mitjana del parc mòbil, a les Balears se situen als 14,3 anys, un poc per davall de la mitjana nacional, que se situen als 14,6 anys. Una xifra que Morales considera que és alta, de fet, assegura que és un dels principals problemes de l'automoció a Espanya i a les Balears.
Repostar un coche con más de 10, más de 15, más de 20 años es mucho más caro que hacerlo en un coche nuevo. Lógicamente hay un problema de seguridad vial. Esos coches con más de 10, más de 15, más de 20 años no incorporan los últimos elementos de seguridad activa y pasiva. Eso es un problema, porque esos coches son los que tienen accidentes, digamos, con víctimas mortales con más probabilidad. Y luego hay un problema también medioambiental.
Facon Auto insisteix en la necessitat d'accelerar la renovació del parc mòbil amb ajudes per desballestar vehicles antics. A les Balears, el govern subvenciona amb 2.000 euros la retirada de vehicles amb un mínim de 10 anys d'antiguitat.
I d'aquests vehicles, els electrificats ja representen fins al 15% del parc mòbil de les Balears. Són tots aquells endollables o híbrids que necessiten d'un punt de càrrega de les bateries per poder funcionar. La xarxa pública disposa ara mateix de més de 1.100 estacions operatives repartides per tot l'arxipèlag, però només 4 de cada 10 són gratuïtes. A la resta s'ha de pagar i ara se'n sumen una vintena més ubicades a Felanitges. Una crònica de Laura Benrell.
És el darrer ajuntament que posa en marxa la regulació dels punts de càrrega de vehicles elèctrics després de ser aprovat en el ple municipal de juny. La decisió es pren per pal·liar la despesa que suposa, com explica Jaume Ferriol, que és el president de la FELIP, la Federació de Consistoris.
I per què s'ha de cobrar? Hem de pensar que cada punt d'aquests costa a l'Ajuntament de 800 a 1.000 euros cada mes. Un ajuntament que tingui 10 punts, pues són de 8.000 a 10.000 euros cada mes. És inassumible aquest cost. L'ha de pagar doncs aquesta persona que recarrega el cotxe. per aquesta regla de 3 també podríem finançar o podríem regalar la benzina a la gent que té cotxe de combustió.
Així, l'usuari ha de pagar el preu públic establert de 25 cèntims d'euro per quilowatt consumit. Es fa amb l'aplicació digital Melip, que també estableix un temps màxim de 4 hores per garantir un correcte ús i una rotació eficaç de vehicles perquè tothom hi tingui accés. Qui es passi d'aquest temps o usi el punt de càrrega com a estacionament permanent serà sancionat amb multes de fins a 500 euros. Ho explica Sebastià Drobé, regidor de policia de Felanitx.
En el moment que tu ara que vas a càrrega i has passat d'aquest temps, pues el policia o la gent que passi per allà veurà que aquest vehicle ha passat les 4 hores i és sancionable. S'ha de deixar l'espai lliure perquè un altre vehicle pugui estacionar-se i carregar.
El municipi de Felanitx compta ara mateix amb 18 instal·lacions en funcionament repartides en els diferents nuclis urbans i ja en preveuen de nous per l'alça en la demanda.
Cada vegada hi ha més presència i l'únic que falta d'això és pues, que els ajuntaments i per part del govern i això pues, donen més facilitat a que hi pugui més punt de càrrega i això. I nosaltres, en aquest moment, cada pic que se fa una reforma o un aparcament o això, sempre procuram sempre deixar un espai per posar el punt de recàrrega.
En tot, la Felip apunta que encara són insuficients els carregadors que es troben arreu de l'arxipèlag, sobretot en nuclis poblacionals densos, com ara Palma.
Depèn el lloc. I, a més, en les ajudes i en la publicitat, per dir-ho de qualque manera, que se fa en els particulars perquè comprin cotxes elèctrics. Però després, si mires zones un poble petit, si poses 5 o 6 punts, basten, però després te'n vas a Palma i no en trobes. També dic, s'estan traient subvencions contínuament pels ajuntaments per posar més punts de recàrrega. Per tant, a poc, jo crec que s'aniran posant.
De fet, està previst que la infraestructura pública s'ampliï amb la posada en marxa dels punts de càrrega de vehicles elèctrics que encara romanen inoperatius, que són prop de 260.
També es dispara a les Balears l'interès entre els particulars per posar plaques solars als 2 milions d'euros provinents dels fons europeus per a instal·lar per a les instal·lacions fotovoltaiques. Han quedat curts per allau de peticions i per aquest motiu el govern ha gestionat una ampliació de 5 milions més dels mateixos fons FEDER, a més de destinar altres 3 milions dels fons d'insularitat. D'aquesta manera s'han repartit 10 milions entre els més de 1.000 expedients acceptats.
L'import atorgat mitjà és de 7.600 euros, si bé hi ha projectes que rebran fins a 15.000, que en rebran fins a 15.600. Aquest fet suposa que hi ha beneficiaris de la subvenció que tan sols pagaran un 20% del cost de la instal·lació. Diego Viu és el director d'Economia Circular.
Las instalaciones más habituales son de nueva conexión. Es verdad que hay alguno que todavía ha ampliado, ¿no? Que le había gustado, le había favorecido las convocatorias anteriores y han instalado nuevas placas. Pero la mediana, ¿no? Y la moda sería precisamente nuevas instalaciones de lugares donde todavía no habíamos llegado y que se suman, ¿no? A este empujón del autoconsumo y que entienden que es un beneficio para su factura y para su día a día, especialmente para los particulares.
A banda de les ajudes Fotopora 2026, el govern ha obert el termini per acollir-se a les subvencions Factor 26, també dirigides al sector de les renovables.
I la universitat s'ha estancat com a ascensor social pels estudiants balears, però continua sent font d'oportunitats per millorar el benestar dels nous residents illencs. Si fa 20 anys els alumnes estrangers eren un 3% el curs passat, aquest percentatge arribava al 10%. La proporció d'aquest nou perfil d'estudiant és encara major. S'ha de tenir en compte que, tot i l'increment de població, el nombre d'estudiants a la UIB ha minvat en 2 dècades. Llavors hi havia 14.000 estudiants, però el curs passat n'hi va haver 11.000.
A les Balears, més d'un 20% de la població és estrangera, un percentatge que encara no reflecteix a les aules de l'UIB, però que va en augment any rere any. Actualment és superior al 10% amb 1.300 matrícules de més de 20 països. Cristina Moreno és la vicerectora d'estudiants de la universitat.
Quan ells anaven pujant, primer que nosaltres vèiem estudiants racialitzats, no? de diferents, però també ginatges, no? I anaven sentint ginatges catalans, ginatges castellans, ginatges àrabs, i aquesta diversitat, a mi, la veritat, m'ho feia estar superorgullosa.
La població de les illes ha augmentat en aquests anys en 260.000 persones, una de les comunitats que més ha crescut a Mallorca és la veneçolana. Carlos Alejandro Areque va deixar el seu país en 20 anys per venir a estudiar aquí.
Si las personas vienen aquí a aportar su granito de arena y a hacer una mejor sociedad, pues deberíamos ser uno igual que otros. Yo, por ejemplo, sé que no soy de aquí, pero como que nunca me he querido quedar con eso. Siempre he querido ser uno más de aquí, ¿sabes? Respetando mis orígenes, mis raíces.
Una oportunitat que aprofiten els fills i filles de les famílies que han arribat a les Balears a la recerca d'un futur millor. És l'antropòleg Marc Morell.
Els processos migratoris han anat alimentant la classe treballadora. A partir de la democratització de la universitat i estenent-se, s'ha anat incorporant aquesta gent i s'ha convertit en un element que la gent troba indispensable. Jo no sé si és tant per ascensió social, però indispensable per trobar una feina.
Informatiu Matí. Esports.
I arribem a les 8:25, cansat amb els esports. Parlem de Samu Costa i Johan Mojica, que s'incorporaran avui als entrenaments del Mallorca, pendents del seu futur. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. El Mallorca prepara el Ciutat de Palma contra el doble campió d'Europa, el PSG de Luis Enrique, que se jugarà dimecres, i des d'avui el tècnic mallorquinista Luis García podrà comptar a la sessió de feina amb Samu Costa i Johan Mojica. El portuguès veu com encara no s'ha tancat el seu traspàs al futbol àrab, i el colombià quedarà si no surt una oferta satisfactòria pel Mallorca. Quant al mercat de fitxatges, l'Almeria ha confirmat el fitxatge per 3 temporades del migcampista de l'Atlètic Club, Miquel Vesga, un jugador que va estar a l'òrbita del Mallorca. I un exmallorquinista, Pablo Ramón, jugarà a primera amb el Racing de Santander. S'ha dit la passada temporada per l'Espanyol, el mallorquí debutarà a primera, si no hi ha res de nou, amb l'equip càntabre, ja que finalment ha estat traspassat per les pròximes 4 temporades.
Ens enyorau? Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Bahí,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
L'Atlètic Balears continua donant bones sensacions en pretemporada. Ahir va guanyar per 4-1 en el segon partit de preparació davant un tercer, el Santanyí, amb triplet de Florin Andone, ja recuperat de la seva lesió. Malgrat les importants baixes de Moja Keita, Jaume Tovar, Jaume Pol i Pablo García, el rendiment dels nouvinguts, més el gruix de la plantilla que continua del passat curs, deixen més que satisfet el secretari tècnic del club, Marc Julià.
Obviamente sabíamos que iban a tener mucho mercado. Al final han sido 4 jugadores que pues el Balears consideraba su bloque que tenía que renovar, pero que ellos han considerado jugar en primera federación. Pero llegan 4 nuevos con perfiles pues muy trabajados. El Balears lleva años trabajando en perfiles que pueden apartar lo que necesita esta categoría, que bueno, ya es nuestra tercera temporada, cada año a año vamos aprendiendo.
Fora del futbol, destacam que demà comença una nova edició, la 44a de la Copa del Rei a l'Abadia de Palma. Defensant el títol està l'Estrella d'Am, que cercarà la seva 5a victòria després de guanyar aquest any el Trofeu Godó i el Trofeu de la Reina. El director Regates, Manu Fraga, parla del sistema de competició a IB3.
Una fase prèvia i una fase final. Y en la fase final es un match race, es una muerte súbita cada prueba, ¿no?
Fraga dona opcions de podi als regatistes mallorquins i afegeix que l'Aifos ja ha quedat antic i ha estat substituït per l'Hispània.
Yo creo que hay varios equipos mallorquines con opciones de podium, ¿no? El Aifos es un barco muy antiguo, con más de 20 años, que no tenía ninguna opción de ganar una Copa del Rey, y eso también puede ser un poco frustrante. Han adquirido algo más moderno con opciones de estar en el podium, que ya sería un éxito para la Armada.
Avui comença la Copa amb els entrenaments oficials. En handball, després de la sortida de Sergio Sevilla, l'Handball Mallorca aposta enguany per producte local. Els mallorquins Juami Maura i Iago Barceló duran l'equip amb molt de canvis en la configuració de la plantilla. D'aquesta forma, els objectius no estan ni molt manco definits. És Juami Maura.
De entrenamiento a entrenamiento, el partido a partido, pues nos marcará dónde cuál es el objetivo final y hacia dónde vamos encaminados. Si a luchar hacia arriba, si estar en la lucha por la permanencia o estar en una zona más tranquila. Pero yo creo que el objetivo tiene que ser ese, un objetivo cortoplacista.
Una competició que compta aquest any amb l'al·licient de dos derbis, amb un nou vingut a la categoria com és el Humboldt Secar de la Real. En ciclisme, segona etapa del Tour de França entre Aigle i Genève, en 147 quilòmetres de recorregut i triomf per Lorena Vives. La mallorquina Mavi Garcia és 14a a la classificació general, a 28 segons de la líder, la pròpia Lorena Vives. Avui, tercera etapa entre Ginebra, a Suïssa, i Poligny, ja a França. D'altra banda, a la clàssica de Sant Sebastià, Enric Mas va arribar a 29 segons del guanyador, Renko Evenepoel, i demà sortirà a la Vuelta a Burgos. En pàdel, la menorquina Gemma Trià i l'argentina Delphi Brea s'han proclamat campiones del Pretoria Pàdel, superant a la final en 3 sets la parella formada per Martina Calvo i Clàudia Fernández per 6-2, 6-7 i 7-6. Triay i Brea són les primeres campiones a Sud-àfrica. En tennis, Jaume Munar guanya la primera ronda de l'Open de Canadà, superant l'australià Ijikata, i acabam amb futbol sala, perquè avui l'Illes Balears Palma Futsal presenta el brasiler Diego Núñez, que torna a l'equip mallorquí 4 anys després de la seva sortida al Benfica.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8 i mitja, és el moment de repassar les claus d'aquest dilluns. Només 14 dels 67 municipis de les Balears tenen en vigor plans d'actuació locals contra incendis.
El govern demana als ajuntaments que accelerin la seva aprovació de plans i preveu que d'aquí un any n'hi hagi 25 en marxa a Mallorca. Dels municipis que estan obligats, que són una vintena, només dos el tenen.
I el nombre de matriculacions de vehicles a les Balears ha augmentat un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat.
Una xifra per damunt de la mitjana nacional, que se situa en un 6%, i pel que fa a l'edat mitjana del parc mòbil, a les Balears se situen en 14,3 anys per davall de la mitjana nacional de 14,6.
I la universitat s'ha estancat com a ascensor social pels estudiants de les Illes.
Però continua sent font d'oportunitats per millorar el benestar dels nous residents illencs. En dues dècades el nombre d'estrangers ha passat del 3% al 10%.
I l'Atlàntida Film Fest tanca la 16a edició amb més de 53.000 assistents.
Una nit presidida per la reina Letícia amb la presència de les principals autoritats de les Illes i de l'equip del Ser Querido, la pel·lícula en la qual s'ha posat fi a la 16a edició del festival. També s'ha entregat el Premi Master of Cinema al compositor Alexander Desplat.
I de la crisi migratòria, el govern del Marroc atribueix l'arribada de gairebé 60.000 persones d'aquests darrers dies a Ceuta a les màfies.
I Defensa ha actuat de manera immaculada durant la crisi.
Són ara les 8:31 minuts. Fem una pausa.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa Porque... molta calor.
És a dir, fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
Man, no ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però, quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I dedicam la pròxima entrevista de l'informatiu matí a la crisi migratòria de Ceuta. La situació a Ceuta comença a reprendre la normalitat després de l'arribada dijous de gairebé 60.000 persones des del Marroc, i quan falta un dia perquè els ministres exteriors de la Unió Europea parlin sobre aquest tema, volen conèixer millor quines han estat les causes d'aquest esdeveniment i quines són les conseqüències que se'n poden derivar. Per això saludam el catedràtic de Dret Internacional Públic a la UIB, Joan David Gené. Bon dia.
Hola, bon dia.
La frontera de Ceuta no s'havia desbordat mai d'aquesta manera. Per què ara? Quines són les claus per entendre aquesta crisi humanitària que deixa ara per ara 72 morts?
Jo crec que els motius d'aquesta allau migratori que va passar la setmana passada, no crec que acaben de... Crec, tens impressió que no acaben d'estar molt clars, no? En tot cas, el que s'al·lega, el motiu que s'adona és aquesta sentència de fa relativament poc del Tribunal Suprem, que va dir que no era possible expulsar els migrants que arribessin a Espanya a través de la mà. No? Aleshores, se diu que aquest és un dels principals motius. No? Després n'hi ha d'altres, com pugui ser potser aquest acostament d'Espanya a Argèlia, o el fet que Espanya decidís atorgar la nacionalitat en aquelles persones que vivien al Sàhara fins que Espanya se va retirar d'aquell territori. No, no se sap molt, però ha estat una confluència de factors que en tot cas han donat lloc a una llau migratòria que, evidentment, Espanya ha tingut molt, molt mal de gestionar.
Uh-huh. Pensa que ha faltat previsió per part de l'executiu de Pedro Sánchez? Ha mancat, manca de reacció per part del govern central?
Jo, sincerament, crec que no. Jo crec que aquestes coses... és a dir, se diu que els serveis d'intel·ligència espanyol potser haurien d'haver informat sobre aquests moviments que ja s'ha produït cap a la frontera de Ceuta, no? Jo crec que, en tot cas, sembla que era una cosa... Espanya confia molt en la feina de control de fronteres que pugui fer la policia marroquina, no? I en aquest cas, Espanya confiava en les... perquè les relacions amb el Marroc són bones i confiava en la feina que poguessin dur a terme la policia en el sentit de contenir possibles allaus migratòries cap a Espanya. No? No va ser així, també se diu que, evidentment, el Marroc no passa res sense que el rei i el govern ho sàpiguin, sobretot quan estem parlant de tanta de gent. No? Però jo no crec que en el govern espanyol se li pugui imputar cap tipus de falta de diligència amb aquesta qüestió, sinó que, evidentment, ha hagut de resoldre, de fer front a una qüestió que li ha caigut a damunt amb el cost de vides humanes i a més, no, ha estat realment un sense sentit. Ha vengut molta de gent, la majoria els han tornat, per lo que se diu, aquesta gent venia amb aquesta idea de que podrien arribar, si arribassin per la mà podrien quedar, però després han dit que se podrien regularitzar, que podrien anar a Espanya. Tot això era absolutament fals, no? I potser aquesta gent varen tenir mal informació, no van estar prou informats, però en tot cas jo crec que Espanya no és responsable d'aquesta qüestió, sinó que ho ha hagut de gestionar de la millor manera possible, cosa que no és gent fàcil. Mm-hmm.
Els ministres de la Unió Europea es reuneixen demà d'urgència, avui ho fan els ambaixadors, en un moment de divisió entre els socis sobre les polítiques migratòries, amb fortes crítiques per part de països com Itàlia i Dinamarca, i amb el rerefons també de la suspensió de l'espai Schengen. Més d'una vintena de països han expressat per carta la seva preocupació. Què en podem esperar i quines repercussions pensa que pugui tenir aquesta crisi migratòria més a nivell europeu, internacional?
A veure, la política migratòria de la Unió Europea els darrers anys s'ha endurit moltíssim. No? Ara, juny, va entrar en vigor el que sigui el pacte migratori d'asil i immigració, i la Unió Europea ha endurit moltíssim les condicions d'accés i s'ha dotat de mecanismes per lluitar contra l'arribada d'immigrants il·legals. No? Per la Unió Europea, un dels valors fonamentals és la solidaritat. No? I jo crec que totes aquestes missatges que han vist que realment estan fora del sentit comú són molt injustes cap a Espanya. No? Perquè Espanya és un país que realment està... És dir, quan hi va haver un embat a la sobirania territorial de Dinamarca en relació a Groenlàndia, Espanya va donar suport a Dinamarca. No? Que ara se digui que Espanya, per a través del procés de regularització, ha fet aquest efecte crida, això era absolutament fals. Perquè, i també tota aquesta mesura, aquest restabliment, que jo crec que realment no s'ha produït com a tal formalment dels controls de Schengen, perquè per suspendre l'acord de Schengen un estat de forma unilateral no ho pot fer. Hi ha un procediment dins Unió Europea per fer-ho. Itàlia no ho ha seguit, no? A més, Itàlia és absurd dient que el que vol fer no és controlar espanyols, sinó que vol controlar nacional de tercers països, com si fos possible discriminar això quan un vol arriba d'Espanya a Roma, no? Aleshores, tot això jo crec que ha posat de manifest una falta de solidaritat molt greu, perquè també també s'arriba de... És a dir, per on més entren immigrants és per la frontera, per el que es diu la ruta de central, que és la ruta que va des d'Argèlia cap a Itàlia. No? Per tant, aquestes crítiques que s'han fet a Espanya jo crec que són molt injustes i que, per tant, és dir, el que s'ha de fer és posar un pot de sentit comú i hi va, és dir, un pot se respon a impulsos que li puguin generar unes imatges, evidentment, tot això per part de l'extrema dreta, però que realment, bueno, era una situació dramàtica que se va intentar afrontar de la millor manera possible,
però és dir, no espera un govern d'un estat membre de la Unió Europea, no espera que altres estats de forma sense fonament el critiquin, no?
Mm-hmm. Bueno, què passa, per tant, en aquesta trobada de ministres de la Unió Europea demà, una trobada que, com dèiem, es fa de manera urgent per parlar de qüestions relacionades amb la política migratòria després d'aquesta crisi a Ceuta, d'aquesta crisi migratòria a Ceuta, amb l'entrada de gairebé 60.000 persones des del Marroc en només uns dies. Joan David Jané, catedràtic de Dret Internacional Pública a la UIB, gràcies per haver fet aquesta anàlisi aquests minuts amb nosaltres a l'Informatiu Matí.
Adéu a vosaltres, bon dia.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:39 minuts. Fem una pausa i després vos parlam del tren a Mallorca.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Els serveis de tren i de metro dels serveis ferroviaris de Mallorca redueixen les seves freqüències. Aquest mes que acabam d'encetar, el mes d'agost, passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10-20 minuts, com la resta de l'any. D'aquesta adaptació d'horaris, en parlem ara amb el gerent de SFM, José Ramón Horta. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Des de l'any 2024 es manté el servei habitual durant tot el mes de juliol i aquesta reducció s'aplica únicament al mes d'agost, quan l'afluència de viatgers assegureu que és més baixa. Senyor Horta, en quin tant percent es redueix aquest mes el nombre de passatgers del tren i de metro, tenint en compte que tanca la universitat?
El reduïm... Nosaltres tenim dos horaris, hora punta i hora valle. En referència a hora valle, un 33% manco, i en referència a hora punta, un 50% menys. Quins motius són els quals... Bueno, vull dir que aquesta reducció és una reducció que se du en el tren de Mallorca d'ençà que Serveis Ferroviaris de Mallorca existeix com a empresa pública, des de 1994. En la diferència que, efectivament, nosaltres hem reduït els temps de disminució de servei a un mes en lloc de 6 setmanes, que és el que hi havia abans. És a dir, que és un pas endavant. I després, quins són els motius d'això? Pues primer, en aquest cas d'enguany, en concret és l'afectació de la via 1. Nosaltres tenim dues vies per anar fins a Inca. De la via 1 per culpa de les obres del taller de Son Ruyant. És a dir, és una qüestió física. No acaben més trens des que ara han de passar per el tren d'anada i de tornada, han de passar per una única via i en aquesta situació no podem... posar més trens de físicament. Ho van intentar l'any passat, que també van tenir el mateix problema perquè van haver de substituir un pont i el pont se va substituir sense fer interrupció de servei. Pues, ens van donar compte que, bueno, que hem de passar per aquí perquè en l'estiu les expectacions de servei són majors i bueno, per garantir els horaris pues, hem de passar per aquí. En segon lloc, el personal nostre. Tenim insuficiència total de personal. En aquest moment, per servir els serveis que estem donant, tenim menys 14 maquinistes. Les dificultats que estem tenint per incrementar personal de caràcter administratiu, d'autoritzacions administratives, pressupostaris, són molt importants. Fa 2 anys que ens hi peguem i esperam que enguany ho aconseguirem. Per la qual cosa, jo voldria anticipar un missatge. Primer, demanant disculpes als nostres usuaris que tenen menys serveis, però, en segon lloc, esperant que enguany sigui l'últim any. Per què? Perquè no preveiem cap obra important a la via per l'any que ve. I, en segon lloc, pensant que per l'any que ve ja tindrem personal nou i no podrem fer aquesta afectació de servei històrica. És a dir, que esperam que l'any que ve, el mes d'agost, no hi hagi disminució de servei. Però el motiu, jo insisteixo, per una banda, de personal, i, en segon lloc, una qüestió purament física, afectació de les obres en els tallers, que redundaran després en un millor servei perquè disposaran de més trens, disposaran de més efectivitat, disposaran de, bueno, en resum, una major fiabilitat a la nostra línia.
Les dades mostren que el nombre d'usuaris del tren i de metro continua a l'alça els darrers anys. De quin increment percentual estan parlant?
Bueno, cada any pujam una mica, però el que fa referència, perquè nosaltres quantificam, gràcies a les dades que ens ofereix el Consorci de Transport de Mallorca, l'any passat, per exemple, el mes d'agost, hi va haver un 26 menys de viatgers que el mes de juliol precedent, que ja el mes de juliol hi havia menys passatgers que el mes de juny. És a dir, serveis ferroviaris, els nostres viatgers són eminentment residents. I no som com, per exemple, els autobusos d'estiu, que ells tenen temporada alta quan tenen turisme. Nosaltres, sin embargo, els mesos d'estiu tenim menys viatgers que la resta de mesos, diguem, hàbils o escolars, per dir-ho de qualque manera, no? Però, vamos, aquest mes d'agost darrer, de 2025, van tenir un 26% menys de viatgers. L'any anterior, un 25 menys. L'any anterior, un 24 menys. És a dir que, justament fem aquesta interrupció de servei quan, efectivament, es menor la quantitat de viatgers que duim en referència. Bé, això és una dada sostinguda durant 30 anys.
Uh-huh. Amb quant de maquinistes i conductors compta actualment SFM? Parlava vostè d'un increment en vista, sobretot, a l'any que ve, a l'estiu que ve.
Sí, no, encara estiu que ve, no. O sigui, nosaltres tenim una promesa que la presidenta ens dona molta matadura per fer-la, que és incrementar les nostres seqüències un poc cada dia. El que fa referència és hora d'acabament de servei, per allargar-lo una mica, i després posar trens nocturns els divendres, dissabtes i vísperes de festiu. És a dir que, i per fer aquest servei, ineludiblement hem de contractar personal, perquè és que si no, no hi ha manera humana de fer-la. I avui en dia els nostres trens han de ser maquinistes, han de ser factors i controladors en el centre de control, i no tenim abastament, perquè ja estem... penseu que des de 2009 els serveis ferroviaris no ha entrat més gent que s'haguem incorporat a nosaltres en aquesta legislatura. És a dir que... duim més gent que mai, tenim operant més freqüències que mai, més trens que mai, amb menys personal que mai. I això se nota. I el nostre personal, que jo vull fer públicament un reconeixement de la seva feina, perquè sempre estan disposats, sempre estan disponibles. La limitació només la marca la normativa en quant a les seves horaris de descans. Un 10 per al nostre personal. I bueno, aquesta és la situació que estem vivint en aquest moment i que esperem poder-la solventar d'aquí a final d'any.
Uh-huh. I bé, avui hem parlat amb José Ramón Hort, el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, sobre les freqüències que es rebaixen en aquest mes que acabem d'encetar el mes d'agost, les freqüències de tren que passaran a ser de cada mitja hora, no de cada 10 o 20 minuts, com la resta de l'any. I que serà
de cada
15
minuts, hora punta.
I que serà només, per tant, aquest mes d'agost. Senyor Horta, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Idò bé, per veure com funcionen aquestes modificacions horàries en el primer dia laborable en què estan en vigor, anem en directe fins a l'estació intermodal de Palma. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
Bon dia, Ido. Aquí el complex multimodal i subterrani del transport públic de Mallorca ja aplica aquest nou horari que redueix un 33% les freqüències per al tren i metro de l'illa, i els usuaris, la gran majoria, reben els ajustaments amb desacord. Per fer-nos una idea d'aquesta reducció, entre Palma i Inca, on habitualment hi ha un tren cada 10 minuts en hora punta i cada 20 minuts la resta del dia durant l'agost, passa a circular un tren cada 30 minuts durant tota la jornada. Són moltes les persones que ara mateix veiem aquí arribant i sortint de l'estació, nombroses d'elles amb pressa, per agafar el seu transport i marxar cap als seus treballs amb motxilles i bosses. A més, la modernització dels tallers de Son Roland obliga a establir circulació per via única durant tot el mes d'agost entre les estacions de Sant Fuster i Polígon de Marratxí, en tots dos sentits. Sentim què en pensen de les modificacions horàries alguns dels usuaris del servei ferroviari.
M'ha parell fatal. La gent que fa feina en el agost, pues també té els mateixos drets que la gent que se'n va de vacacions.
Utilitzo habitualment el metro i sí que he hagut de reajustar el meu horari per tal d'adaptar-me i res m'ha fet despertar-me una mica més tard, arribaria una mica més tard a la feina, però bé, ja està, tot sigui això.
Estic gent d'acord amb aquesta reducció d'horaris, perquè hi ha molta gent que va a fer feina i no tenen en compte la gent que hi va. I trobo que haurien de mantenir els mateixos horaris tot l'any.
I aquesta nova programació d'agost del tren i metro ja es pot consultar a la plana web tip.org.
Gràcies, Lluís. Són ara les 8:49.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 50 minuts de les 8 del matí. És el moment ara per la cultura.
Aquesta cançó és una cançó molt antiga de Mallorca. Se nom Sa Madona.
Música de Júlia Colom, després que Leonor Walling no hi pogués participar tal com estava previst, començava i vespre la gala de clausura de l'Atlàntida Film Fest. Una nit presidida per la reina Letícia, amb la presència de les principals autoritats de les illes i de l'equip del Ser Querido, la pel·lícula amb la qual s'ha posat fi a la 16a edició del festival, una edició que baixa la barrera batent tots els rècords de participació. Va seguir la cloenda, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, és el que ha avançat en el seu discurs de cloenda el director del festival, Jaume Ripoll, que ha defensat la bogeria d'un certamen gratuït a Mallorca i en ple estiu. Una bogeria que acaba amb un desig.
Yo solo espero, en nombre de todos aquellos que hacemos posible Atlántida, que después de esos 10 días habitando este continente perdido en esta isla conocida, salgamos un poquito menos cínicos y un poquito más empáticos. Creo que con eso nos daríamos por satisfechos de este viaje de ciento y pico de películas que tenemos.
Més de 53.000 persones han seguit les activitats del festival durant aquests dies, un festival que ha premiat Lionel, Malabèstia, Blue Film i El Ciclo de l'Amor, mentre que en la secció de Talent Balear ha estat triat el curt de Júlia Castanyo, La Barraca, i el llargmetratge La Carn, una coproducció d'IB3 que ha dirigit Joan Porcel i que tots dos agraïen d'aquesta manera.
És una història que neix un poc de sentiment d'impotència, crec que tots coneixem, de com viure en un sistema turístic absolutament abusiu amb els residents. I m'agradaria dir que crec que els mallorquins estan cansats i que sortirem al carrer totes les vegades que faci falta i fins que se mos escolti. Moltes gràcies.
Crec que és una secció molt encertada. Crec que el festival ha encertat perquè les sales estaven plenes, la qualitat de les obres han sigut magnífiques i per primera vegada crec que fem cine des d'aquí, des de Mallorca, des d'aquí, des d'Escó, però volent interpel·lar a un públic de fora. Per tant, companys, companyes, cineastes, seguim i mos veiem a set sales.
Tot això en una nit on el reconegudíssim compositor Alexander Desplat ha rebut el Premi Master of Cinema, confessant que en Mallorca, que el cant d'un treballador que va escoltar fa molts anys, un dia a Galilea, una veu que no va poder identificar i que era tan pura que podia pertànyer a qualsevol moment i espai, ha estat una font d'inspiració des d'aleshores per les seves creacions.
It always brings me back when I come to Mallorca to that chant that I heard that day of something that is filled with history, with a pure heart, and a spontaneous way of expressing emotions.
Amb això, amb la projecció també del Ser Querido, la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest és ja història, tot i que com a únic festival híbrid del món, els seus títols, ja ho sabeu, són a disposició a Filmin uns dies més.
Tot això és el que va passar a nit a la gala de clausura del festival, però hores abans tot l'equip del Ser Querido s'havia posat a disposició de la premsa.
És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
Aquesta pel·lícula arribarà a les sales de cinemes d'aquí a poc més de 3 setmanes i promet-se un dels títols de l'any. Sandra Martínez ha parlat amb ells, amb Javier Bardem, Victoria Luengo, també amb Rodrigo Sorogoyen i amb la guionista Isabel Peña.
L'equip sencer que comparteix la sensació que el projecte ha assolit una qualitat extraordinària. Extraordinària per la qualitat de la interpretació, amb un Javier Bardem i una Victoria Luengo en estat de gràcia, interpretant un pare i una filla que fa anys que no es veuen. Una situació que l'espectador viu i sent en la primera escena, que els actors rodaran sense pràcticament conèixer-se, una aposta del director que Javier Bardem ja va veure des del primer moment que sortiria bé.
En el moment que hicimos esa escena, pues yo me sentí súper tranquilo y súper agradecido de poder compartir escena y viaje con esta maravillosa actriz que es Victoria, porque sé que sabía que iba a ser algo hermoso, iba a ser algo creativo, iba a ser algo donde está incluida la libertad, el juego, el riesgo, el humor también.
Bardem no havia fet feina mai amb Sorogoyen ni tampoc amb Victoria, que no va poder evitar un cert temor quan va saber que compartiria protagonisme amb ell.
Em va impressionar més la seva aparició al joc que el fet de rodar amb el Rodrigo i tal, perquè al final doncs, per mi era una persona que al primer moment doncs, és una persona que t'imposa molt, no? Que ha sigut una persona que jo he admirat sempre moltíssim i era un referent per mi. Aleshores, de cop te'l posa endavant i dius a veure si estaré a l'alçada d'això, a veure si podré estar a l'alçada d'això. Però això em va durar els 8 mesos de preparació. El primer dia de rodatge vaig dir, quina sort.
Dues estrelles amb les quals es va pensar des del primer moment, tant Sorogoyen, que és director, però també coguionista, com sempre, amb Isabel Peña. Peña explicava que pensar en ells des del principi de crear els personatges per ells és potser més fàcil.
Es más fácil porque ya sabes cómo suena su voz, cómo es capaz de mirar, más allá de todo lo que te puede sorprender luego. Pero es como si ya tuvieras más material de tu personaje. Un material que además conoces. En el caso de Victoria, de una manera, porque es que convivimos con ella. En el caso de Javier, de otra, porque es que le hemos visto todo el rato. Nos flipa su trabajo, ¿no?
El Ser Querido és a punt d'arribar a sales després del seu pas per Canes i després també de les inevitables comparacions amb Valor Sentimental, una coincidència que va fer que Sorogoyen fins i tot estigués a punt d'abandonar el projecte.
Es una pena, es así, no pasa nada. Hay penas mucho mayores en el mundo, no pasa absolutamente nada, estamos contentos con la película tendrá su vida, puede tener mucho éxito, puede gustar mucho a la gente, pero...
Hemos tenido mala suerte.
Sí.
En un moment de la pel·lícula, el personatge de Bardem fa referència a la situació del Sàhara, és el lloc on suposadament està passant el film que està rodant dins del film. I les seves paraules són més personals que de guió, potser perquè l'oscaritzat actor mai ha temut posicionar-se i opinar.
No és un rol que tomes o no debes tomar, no debes tomarlo desde un punto de vista más ambicioso, egoísta, ególatra, sobre darte la importancia de que tú consideras, darte la importancia de que tú manejas la verdad, sino simplemente compartir tu opinión, como cualquier otro ciudadano que paga sus impuestos y tiene el derecho y la obligación también de hacer.
Molt semblant, pensa també Victoria Luengo.
Vivim en el moment on més gent diu qualsevol cosa, constantment. El que passa és que aquesta, el que jo crec que passa és que la gent vivim tan, som tan, hem perdut tant la capacitat de veure el de davant que només ens mirem a nosaltres i la gent parla mirant-se un.
El Ser Querido es podrà veure a tots els cinemes a partir del 26 d'agost.
arribarem a les 9 amb un apunt de l'agenda. Continua el Festival Jazz de Sa Pobla, que demà dimarts acull el concert de China Moses per presentar el seu nou projecte, X-Complicated. Serà a les 10 del vespre al Parc de Can Cirerà Prim. També dimecres al passeig de Vara de Rei d'Eivissa a les 10 i mitja del vespre hi haurà estàtues de sal per les festes de la terra i a Menorca també dimecres suc i sopes. Alguns dels concerts destacats per als pròxims dies. Ara, com dèiem, però arribarem a les 9 amb la música de jazz de China Moses. I ara és el moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns. Només 14 dels 67 municipis de les Balears tenen en vigor plans d'actuació locals contra incendis. Són uns instruments que s'activen en casos d'emergència si s'ha de confinar o s'ha d'evacuar la població quan hi ha focs.
El govern demana als ajuntaments que accelerin la seva aprovació i preveu que d'aquí un any hi hagi 25 en marxa. El cap del Servei de Planificació d'Emergències i Protecció Civil, Pedro Orfila, assegura que tenir-lo vigent fa que els municipis guanyin en seguretat ciutadana.
L'Ajuntament disposa de les policies locals i les policies locals poden controlar els nuclis urbans, pot controlar la població, pot posar en marxa evacuacions, si és escàs, pot col·laborar des de la banda de seguretat ciutadana. I aquest és el paper que ha de tenir clar el municipi.
I avui continuem amb la mirada posada a la crisi migratòria de Ceuta. El govern del Marroc defensa ha actuat de manera immaculada des del principi i atribueix l'arribada de 60.000 persones els darrers dies a les màfies.